espero que mirareu com està entrant gent. Com que hem de ser puntuals, som la una i una mica més, començarem l'última part, que és una part, diguem, de recensió de tot el que s'ha dit i una mica per explicar la història, potser dels últims, diguem, 99 anys, de l'últim segle, de la relació d'un productor amb el consumidor. I ara vull dir de consumidor amb el restaurant, ai, de productor amb els restaurants, de productor amb els... Bueno, tots som consumidors i uns consumeixen d'una manera i nosaltres consumim d'una altra. Per tant, i a més, tots els consumidors són consumidors de restaurant i de casa. I ell és un productor, i perdona ara, en Pere Cornellà Valls, de la quarta o cinquena generació, que és quart...
Tercera
i mitja generació, sí, bueno, és Narcí. Sí, exacte, tercera i mitja generació, sí. No, no lligaria. Són tercera i mitja, el que passa que tot comença fa molts i molts anys. Bé, llavors, això s'explicarà. Explicarà aquesta relació amb el territori i explicarà aquesta relació amb els consumidors, siguin de quina classe siguin els consumidors. Pere, endavant.
Molt bé, bon dia. És que estem aquí en una situació més íntima, més recollida, i això també va bé perquè crea proximitat. I per tant, em sento molt a gust. Jo vull agrair la invitació que em feu en aquesta sessió del tercer congrés català de cuina i també a tantes persones properes a mi que m'han inspirat des de fa molt de temps en el que em dedico ara en aquests moments, per aclarir el concepte aquest que deia en Salvador de la tercera generació i mitja, que he donat que nosaltres l'any que ve celebrarem el centenari, el primer centenari, diríem, no? I la tercera generació i mitja és que el tema el va muntar el germanastre gran del meu avi. Si no, no lligarien les dates, diríem, no? I això ell i el meu avi es portaven 21 anys. Això, a més a més, la cronologia ara ja queda establerta. Em fa molta il·lusió ser aquí. Em fa encara més il·lusió haver sentit els antecedents, el que heu explicat, en Pere, que ja no hi és, i la Montse, de les seves vivències, perquè al final les vivències és el que és el temps que hem de fer, no? És allò que hem viscut i podem traslladar en la consideració de la gent, no? I també em fa molta il·lusió perquè aquest tema de cuina-producte, ara explicàvem aquí en un petit grup que hem fet, amb la Montse, la Carme, em sembla, i en Joan Roca, jo els explicava que el meu avi, que era el meu padrí, portava cada diumenge a portar per la Vall del Llena. I allà vaig viure, de primera mà, tot el que era això, les estacions, el bosc, el riu, l'hort, etc. Un home que tenia un coneixement de la terra, però a més dels productes, perquè a part de ser industrial, ell no es volia dedicar al món del cafè, i va fer l'aprenentatge de pastisseria a la Casa Bonet de Sant Feliu de Guíxols. Llavors va muntar una botiga a Portbou i, acabada la Guerra Espanyola, la Guerra Civil, com que el seu germanastre, Narcís, havia estat molt vinculat, havia estat molt pronunciat en tema polític, havia estat regidor de l'Ajuntament de Girona, va haver d'exilar-se a l'Ajuntament Republicà, el meu avi va reemprendre l'activitat i de llavors aquesta visió, diríem, panoràmica del que és el menjar, del que és el beure, del que és la pastisseria, del que és l'elaboració, ell era el meu padrí, a mi em feia la món, no? I em feia els tortells. I allà a Can Cornellà hi havia el forn de pastisseria que ara es troba en el museu que té el Can Tries de les Galetes de Santa Coloma, el forn del meu avi, no? I alguna torradora que va sortir també de Cres Cornellà són allà. Però passant de la història i anant al concret que m'han demanat avui fer aquest tancament, jo crec que estem davant d'uns moments extraordinàriament interessants, perquè s'estan articulant elements en un territori com és el de Girona, que és un territori petit, que és un territori territori molt divers, molt ric, i en el qual hi ha molt pocs actors que podem connectar. Hem parlat de comunicació, hem parlat de connectar, hem parlat d'establir nodes, i aquests nodes s'estableixen a través de les persones, amb un objectiu comú, i em sembla que l'objectiu comú, i agafant la idea del senyor Andrea Illy, que és la quarta generació, aquest sí, la quarta generació de l'empresa Illy d'Itàlia, ells són els que més saben en el món d'espresso, de cafè espresso, els que més saben en el món de cafè en general, que és la Casa Masler. Però ell va escriure fa 3 o 4 anys un llibre molt bonic que se'n diu El somni del cafè, i en el qual expressa com s'està produint una tercera revolució en el món del cafè, i estableix el paral·lelisme en el món del vi, de com el vi fa 50 anys era una beguda doncs, molt genèrica, i com ha fet un progrés en valor, i com s'identifiquen doncs, les diferents varietats, les diferents ampolles, les diferents etiquetes. Es consumeix potser segur menys vi, però de molta qualitat barra valor, o valor barra qualitat. I deia que en aquest cas el cafè podria representar una imatge d'aquesta revolució, i tota revolució necessita una imatge, una icona, i podria representar-ho també perquè el cafè és potser el producte agrícola més estandarditzat que hi ha en el món. Està estandarditzat completament. I aquest fenomen d'estandardització va venir de quan als Estats Units va sortir un terme que van anomenar el cafè d'especialitat. Als Estats Units és el primer consumidor mundial de cafè i el consumeixen gratis. Van omplint aquells mags que diuen ara, el van emplenant gratuïtament. Surt un moviment que és el cafè d'especialitat, que consistia en posar-hi una etiqueta. Això no és cafè en brut, no és cafè en general, no és cafè commodity, sinó és cafè d'aquí. I aquest en diré d'especialitat enfront del regular coffee, del cafè corrent, cafè d'especialitat. Aquesta revolució ve posant nom i cognoms d'allà on ve el cafè, no és una matèria que va a palades o contenidors o grans quantitats, no és una matèria que es cotitza en mercats de futurs, és una matèria que es cotitza en mercats de futurs, per tant, és un genèric, i com a genèric i com a, en moltes èpoques, la primera matèria, la segona matèria en el món després del petroli i el tràfic de divises, és territori abonat per les multinacionals. Per tant, d'aquest genèric com es pot segregar alguna cosa especial. I dèiem també a l'entrada, i amb en Joan, que l'ha conegut i l'ha acceptat molt, en Ferran Adrià, deia, no ho sé si ho va dir ell, però em ve molt bé, perquè només ens estimaran per allò que tinguem d'especial, deia en Ferran Adrià. No? És a dir, cultivar aquesta especialitat, aquesta cosa autèntica, real i directa, és un camí també per procedir en aquests conceptes. Tornant en el món del cafè, feia aquest paral·lelisme en el món del vi, i com aquesta evolució que ha fet el vi, com aquest interès que té ara el consumidor, sí, per entendre, diguem, en general, d'on ve aquesta etiqueta, d'on ve aquesta ampolla, hi ha fins i tot apps que enfoques l'etiqueta i et diu el preu d'allà on ve, on el pots trobar, què opinen, què diuen, etc. O sigui, no és una informació que t'atabali, sinó que és una informació que tu la vas a buscar quan t'interessa. I a més la tens filtrada i de forma molt específica. I com més informació hi ha i més filtres es posen, més real és pura estadística. Doncs és una mica el mateix. Jo em vaig enamorar del sector de la hostaleria i la gastronomia i la restauració. I vaig enamorar quan jo després de fer una mica les tintines que fem quan són joves, jo no em volia dedicar a aquest tema, però jo soc de lletres, vaig estudiar dret, i l'ambient que hi havia a casa meva en tema de cafè no m'interessava ben gens, perquè era un producte que estava intervingut, que estava dintre d'un comerç d'estat, era un comerç regular. No? Fins a l'any 80 no hi ha el decret, 5 anys després de Mario Franco, no hi ha el decret de liberalització, i a partir d'aquí es dona una patada al tauler i campi qui pugui. Quins són els primers que van campar? Lògicament les multinacionals, que van comprar les empreses privades més grans d'Espanya per fer-se en una part concreta que era el mercat d'alimentació. Nosaltres en aquell temps érem el cafè de Girona, i totes les botigues hi havia cafè i totes les cases hi havia cafè. i a mi a col·legi te'n deien ampera cafè. Per tant, a mi no m'agradava gens aquesta marca. La primera cosa que vaig fer va ser entrar a l'empresa i canviar-la, i posar-la a l'altra. Bueno, vaig fer quantitat d'errades i quantitat d'equivocacions. Fins que me'n vaig donar compte, a través d'aquesta influència dels que hi miro en Martí, perquè n'hem parlat moltes vegades, a través d'aquesta influència dels pioners i dels hotelers de la Costa Brava, Empordà, Selva, etc. Com aquestes persones a mi em van influir. Em van influir perquè no només m'explicaven el que feien, sinó la seva projecció al futur. Varen ser visionaris i varen entreveure una cosa que ens ha passat aquí, que en aquesta fila zero materialitzaven com una potència mundial de turisme i com la primera potència mundial de gastronomia i restauració. Això és una passada. I que succeeix en un territori com aquest, que és únic. I això hem de saber aprofitar. No podem viure més en compartiments estancs, no podem viure més un al marge de l'altre, i ho hem de saber aprofitar. Creant com? No des de connexió, en aquest cas el campus és una oportunitat meravellosa per poder produir això a partir del coneixement i irradiar-lo cap a baix, perquè això penetri fins a les arrels més últimes del que és la cultura, el coneixement i la nostra manera de viure. Em vaig enamorar d'aquests emprenedors i el meu desig va ser, jo vull formar-ne part d'aquest territori, vull formar-ne part d'aquesta manera de ser, vull ser una part, encara que complementària, nosaltres som un complement. Nosaltres no som rellevants per a l'alimentació, el nostre producte no serveix de res. Si no s'hi posa llet o sucre, l'aportació d'energia que fa és ínfima, inútil. Doncs com pot ser que aquest producte tan inútil, tan irrellevant, es prengui tant? Sí, hi ha l'efecte cafeïna, em comentaven al matí el mono que sentia, em sembla que era la Yolanda, que em deia, escolta, tu, venim aquí, no hi ha cafè, què passa? Tinc aquí aquest record que m'està repercutint i ara no podem... Doncs el cafè es pren tant, i jo vaig voler ser tan complementari, però havíem de garantir una cosa que és essencial, que és la qualitat. El nostre producte no és de quilòmetre zero, però sí neix a la vida de la degustació en el quilòmetre zero, perquè el cafè és una llavor que viatja molt bé a través de quilòmetres quan és verd, quan encara no s'ha trobat. Però en aquesta llavor, dintre d'aquesta llavor, hi ha els precursors aromàtics que nosaltres desenvoluparem. Si tot allò que ha passat a la plantació no ha passat com devia, i és una combinació de genètica, de clima, d'ecosistema, de labor humana, etc. No ha passat. A nosaltres ens arribarà un producte mort. I no podem fer sobreviure. És mort. Mort des del punt de vista del que és més important, que és tota la part aromàtica. Aquests precursors aromàtics els trobarem i no tenim la veritat. Ho farem tècnicament perfecte, però si allà no hi ha vida, la vida no surt. El que passa en el mercat és que hi ha molts cafès morts. Es compra molta serradura torrada. I són fraccions vegetals que no aporten cap. I la nostra, diríem, aportació en el món de la gastronomia, en aquest ser un complement, ha estat posar el focus del producte, del cafè, la tassa. I com fer que això fos un fet normal al trobar l'aroma del cafè convertit en una beguda. I és l'espresso. I aquí vam desenvolupar tot aquest concepte que ens ve al que ara parlàvem en aquesta sessió d'avui, que és el valor a partir de totes i cada una de les baules que ens comentava la Carme, que han d'estar ben lligades perquè, i torno a agafar el llibre de l'Andrea Illy, els grans eixos de futur per mi són el plaer, la salut i la sostenibilitat. Si som capaços de conjugar aquests tres elements i els podem portar en paral·lel, aconseguirem que aquesta estructura, aquest embalum, se'ns aguanti i arribi a terme. Per què? Perquè al final tots estem treballant. Perquè la degustació d'aquell préssec, i el poso moltes vegades l'exemple del préssec de vinya, quan jo venc el cafè, de dir un espresso perfecte són 3 glops i mitja hora de tot gust. És la reconducció exacta que té en boca l'aroma volat i el del cafè. El préssec de vinya té tot el gust, però ja té el perfum abans de tallar-lo, ja té el perfum, ja traspua aquest perfum. I en boca té una cosa que és extraordinària, que allò que estem degustant té exactament el mateix gust del perfum que ens ha arribat als papilles. Això és el que passa amb el cafè espresso perfecte. Això és una quimera, perquè els nostres clients han de fer tassa a tassa. Aquesta baula, en l'últim tram, es desmunta. I en la restauració aquest és un repte dificilíssim. Perquè la restauració, així com en una cafeteria, té una hora que el cafè és el príncep, el 60% dels cafès prenen a l'hora d'esmorzar, a la restauració és un complement. I és un complement que sabem a l'hora de dinar que una gran part dels nostres comensals se'l prendrà, i just abans de demanar el cafè. Esclar, un mal cafè, un cafè mal elaborat, un cafè mort, impossible de reviure, ens deixarà una sensació en boca, com a mínim, indiferent. La indiferència és la porta de caïment, i és la porta de dir, ja no podem continuar així. Jo crec que aquí tenim aquesta enorme oportunitat de que a Girona continuem generant exemples d'excel·lència. Però no podem fer cada un per la seva banda. I hauríem de fer aquest engranatge que fos natural, que fos pensat de com es poden superar aquests inconvenients que hi són, el temps, el preu, les cadenes de distribució, etc., que hi són. Però aquí jo crec que és ja on hi ha la gran oportunitat, el gran repte. Com ho superem, això? Com fem que això passi? Com fem que aquest peix de llotja, que avui és abundant perquè se n'ha pescat, perquè és el temps, perquè aporta aquesta varietat, aquesta espècie, en el millor moment del consum, el podem posar en valor? Com fem perquè aquesta hortalissa, com fem perquè aquest bolet, com fem perquè aquesta fruita avui sigui la millor fruita del món, la millor fruita de l'univers, que ho és. En aquell moment, la millor fruita de l'univers del món, en aquell moment precís. I això caldrà, doncs, molta pedagogia, molta informació, però sobretot molta connexió. Hem d'aprendre a connectar-nos, hem d'aprendre uns i altres a fer les passes que ens separen el lloc de cada un i com ho fem. Finalment, jo voldria dir que tenim grans oportunitats. I també comentava que a curt no ho soc gaire, però a mig i llarg termini soc molt optimista. En soc de naturalesa i ho he continuat sent. I tenim una combinació extraordinàriament útil pel que són les pimes, pel que són els autònoms, pel que són els petits productors. Aquesta combinació extraordinària és el talent, talent que s'ha de formar des del punt de vista de la persona, talent innat. El talent ara no hi ha en Pere, però hi ha la Montse. El talent innat de com algú comunica amb passió allò que és. Allò que és, allò que identifica, allò que és autèntic. Vingui a casa i ho veurà. Tindrà més o menys grau de perfecció i excel·lència, però això és sobrer. Perquè hi ha una autenticitat tan gran que sobrepassa qualsevol normativa, qualsevol traçabilitat i qualsevol invent artificiós d'aquests que munten les normatives que només serveixen a qui les pot complir amb un cost així petit. El petit, el compliment de les normatives, és extraordinàriament gravós. Normatives inútils, normatives sobreres, normatives que no aporten res, introdueixen despeses, costos, que no tenen cap aportació respecte. Ja no parlem després de les normatives que artificiosament o no s'han incorporat precisament per posar barreres tècniques als mercats, barreres d'accés, barreres per protegir un sector respecte a un altre, amb animalades del tamany, com ens comentàvem, de la fruita, d'haver d'arrencar fruiters, etc. Són qüestions que distorsionen. Nosaltres, en aquesta dimensió més petita, més propera, aquest talent l'hem de combinar adequadament. El campus, repeteixo, té un paper aquí extraordinari per poder-ho promoure. I, sobretot, l'ús de les noves tecnologies. La les tecnologies de la informació i el coneixement, no precisament les xarxes socials, sinó tots els elements que venen en tromba, i estem parlant d'impulsos per alleugerir o per donar més productivitat en aquestes explotacions, però sobretot elements de nova generació que venen ara, que són tot el que s'anomena Big Data, intel·ligència artificial, totes les capacitats que té d'automatitzar factors que fins ara ho havíem de fer en un paper lliure. Aplicar-nos en aquestes tecnologies, incorporar sensors que puguin ajudar a captar informació des de qualsevol tipus d'element, fins i tot que poguessin captar el gust dels comensals. Veuríem com el gust dels comensals també es monitoritza l'increment i de manera incremental si li donem un préssec de vi, no li donem un préssec de conreu. És a dir, el receptor sensorial saltarien d'una manera exponencial. En canvi, l'altre què dona? L'altre dona indiferència. Dona consumidors avorrits. Dona consumidors... allò esturat, no? Donen consumidors esturats, no? Indiferent, passa de llarg. Home, no, tenim uns sentits, i tornem al tema del plaer, tenim uns sentits que reaccionen automàticament davant d'una cosa que ens impacta. I allò, a més, crea una memòria sensorial que no suporta. Doncs aquest eix del plaer l'hem d'anar promovent i provocant de manera científica, de manera volguda, de manera tècnica, i mira els cuiners i el Vicenç, que un dia allà a casa seva li va ensenyant a la meva dona, la Laura, la manera de cuinar els bolets, i sempre més els hem cuinat, i sempre més que ens mengem els bolets pensem en condició. Per què? Doncs perquè ho va explicar d'una manera tan fàcil de com el bolet havia de deixar anar l'aigua i de com el bolet, en el moment que començava a absorbir una altra vegada, el moment de salar-lo, i com quan quedava la paella ben seca, oli i un cop de foc per sellar precisament tot allò que havia entrat dins el bolet. Escolteu, és una experiència meravellosa. Doncs això és un petit exemple de com hem d'anar transmetent aquestes coses en els sensors que té qualsevol persona per captar-ho d'una manera, diguem, impossible d'oblidar. La salut és clau. És clau, i sobretot els que som nadius d'aquí, com estarem més sants? Quan mengem i gaudim del que aquí es produeix, del que està en el nostre codi genet, del que està en la nostra manera de viure, la nostra manera de ser. Les estacions extraordinàries, marcables. Com més ens apropem al concepte de l'estació, i el canvi estacional millor, perquè la nostra naturalesa desitja a l'estiu hidratar-se amb fruites i a l'hivern doncs, energitzar-se amb qualsevol guisat o amb qualsevol presentació una mica més cuinada. Doncs això ho tenim, i amb els colors, amb les textures, amb la temperatura, tot això, els nostres sentits estan preparats a captar. I al final, la sostenibilitat. Hem de mantenir aquest espai que vivim, aquest ecosistema, aquest jardí, aquest territori, per una banda, mirant enrere la cultura, el coneixement, la tradició, entesa com parlen els romans, la tradició és traslladar cap endavant, és una tradició secular mitjaval, i em deia, jo estic de pas, i aquest trasllat l'he de fer, jo passaré el testimoni a qui vingui al darrere, perquè aquella patrufa que està al damunt del remolc s'inspirarà en aquests temes. No? Per què? Doncs perquè tenim una obligació de seguir i, si cal, deixar-ho millor que ho hem rebut. Com deia, hi ha oportunitats perquè això pugui passar. Hi ha coneixement a l'abast com mai hi havia hagut. Hi ha unes tecnologies que venen en tots els àmbits, de gestió de culinàries, d'anàlisi de dades, de sensorització, d'exoesquelets, per collir, per sembrar, per... En fi, venen coses meravelloses. I Girona hauria de continuar sent un exemple d'innovació, de desenvolupament, de creativitat, d'imaginació. Ara dic això d'imaginació, jo parlo que l'IMSD en la PIME és imaginació més dedicació. I això és el que hem de continuar fent, això és el que tots els que heu expressat, el que feu i els que coneixen aquí en el l'àmbit professional, em doneu constància contínuament, i el que jo em comprometo a continuar fent de manera, diguem, obsessiva, perquè es pugui produir allò que deia el senyor Philip Jovent, autor d'una obra monumental, Le Café Prohibido en el Mundo, que deia el cafè és un perfum que es pot perdre. Doncs aquesta visió hedònica és la que jo llenço aquí al damunt, perquè ens serveixi de motor, tots som animals sensorials, ens serveixi de motor per continuar prosperant en aquest sentit. I a la vegada que una fita com la d'avui es pugui continuar amb noves relacions, noves trobades, hi ha molta feina a fer, s'han llançat els reptes, tot això s'ha d'anar cosint. L'única manera de cosir-ho és establir aquest teixit humà, que és el que ens ajudarà finalment a ser o continuar sent un referent mundial a dintre de l'àmbit de la gastronomia i de la... etcètera. Moltes gràcies, no sé si era això el que es tractava, Salvador, però és el que m'ha sortit de fer.